21 anys amb tu.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miqui Fiol, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 650 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó.
Bon vespre.
Sergio Rigó, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Bé, diumenge 22 de març de 2026 i hem encetat el programa amb una música no massa freqüent a Font de Misteris, Borja Rigó.
No, és simplement un mínim homenatge musical i sonor a un personatge fantàstic que va morir fa un parell de dies, en Chuck Norris. Era sa banda sonora, sa capçalera d'aquella mítica sèrie de Ranger... Texas Walker, que per cert, a part d'aquest homenatge sonó, la setmana passada se mos va oblidar, diumenge, que era el Dia Internacional d'Esporc.
Bé, jo crec que després d'això fas unes mescladisses, després d'això jo crec que el millor és anar a sumar directament, per favor, Miqui, quan vulguis, sinto sumar-hi.
Començarem aquest programa 650 de Font de Misteris parlant de testaments, concretament d'uns expedients menorquins del segle XV, que mos conten coses ben interessants. Al Contes i Rondalles d'Anna Irene Font coneixerem un parell d'historietes relacionades amb testaments i de frases fetes, com per exemple un escrit de Castelló Guas anomenat Arreglar ses coses. Després d'en Amades aprofundirem en l'origen de sa frase que s'estiri sa corda per a tothom o que no s'estiri per a ningú. I dels llibres, ses rondalles que l'Arxiduc no va publicar, d'Anna Caterina Belriu, s'anomenada Es gai de llavor. I també coneixerem una història de bruixeria relacionada amb la fi del món en el segle XVII i que va tenir, segons les cròniques, més de 200 implicats. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Ens podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. Per escoltar-nos en directe, a més de sa FM i el sistema de Plus, ho podeu fer a ib3.rg i a sa IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de ses 13 anteriors. En el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a ses principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
I d'anar amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on avui mos dus una curiositat damunt d'un tema fascinant, principalment per tot el que es pot extreure, no? Els testaments. En aquest cas, informació ben curiosa darrere d'un testament a la llunyana Menorca del segle XV. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo, Món Diversos.
I de quan els historiadors intenten estudiar la Menorca medieval, se troben amb una dificultat important per la manca de documentació conservada. Bona part dels arxius de Silla se varen perdre damunt del segle XVI, especialment arran dels saquejos de Mahó de l'any 1535 i de l'assalt a Tomà Ciutadella de l'any 1558, que provocaren la destrucció de nombrosos registres notarials i documents institucionals. Aquesta circumstància fa que qualsevol document anterior en aquestes dates tingui avui un valor especial. Cada text que se conserva permet reconstruir fragments de la vida quotidiana d'una societat de la qual han arribat molt pocs testimonis escrits. En aquest context, avui volem destacar un registre notarial conservat a l'Arxiu del Regne de Mallorca que recull diversos testaments redactats a Ciutadella entre els anys 1451 i 1462 per notari Jaume Comas. Aquí podem trobar quatre testaments que ens permeten observar amb molt de detall com els habitants de Ciutadella organitzaven les seves darreres voluntats en aquell temps. A través d'aquests documents, que mencionarem en aquest Món Diversos d'avui, és possible descobrir aspectes molt concrets com són les relacions familiars, la manera de distribuir els béns o les pràctiques religioses vinculades a la mort. Anem a conèixer-los. Aquests testaments són petites finestres que ens permeten observar com es vivia i com es preparava la mort a la Menorca del segle XV. A l'edat mitjana, el notari tenia un paper central dins la vida jurídica de les comunitats. Era l'encarregat de redactar i autentificar documents que havien de tenir validesa legal. La seva feina no consistia només en escriure text, sinó també a garantir que els actes jurídics quedessin registrats de manera ordenada i poguessin ser consultats posteriorment. Per això, els notaris elaboraven llibres o protocols on copiaven els documents que havien redactat. En el cas de Joan Comas, la documentació conservada mostra una activitat notarial relativament intensa. Segons mos explica en Jordi Saura Nadal, a la revista Mallorca, aquest tipus de registres mos permeten veure no només el contingut dels testaments, sinó també la manera com el notari estructurava els documents, es ordenava també dins el llibre i anotava informacions molt interessants. Els documents que comentem avui tracten les darreres voluntats de Magdalena, esposa del sabater Bartomeu de Filera, d'està de l'any 1456. Martina, esposa del sastre Bartomeu Arguimbau, també l'any 1456. Àgada, viuda de Joan Borràs, que atorga testament l'any 1451. I Marió, viuda de Francesc Mir, en testament datat cap a l'any 1462. Aquests documents, d'entrada, ens permeten observar com les dones participaven activament en la gestió dels béns i l'organització de les seves darreres voluntats. En aquests documents, elles decideixen qui seran els marmessors, estableixen la forma de la sepultura, distribueixen els seus béns i designen els hereus. Mostren també la diversitat social de la ciutadella del moment. Les testadores estaven vinculades a oficis urbans habituals de la vila medieval, sabaters, sastres o artesans, cosa que reflecteix un entorn social format per famílies de l'àmbit artesanal i urbà. Tal com assenyala en Jordi Saura a la revista Mallorca, aquests quatre instruments notarials constitueixen les darreres voluntats d'aquestes dones i segueixen les pautes habituals de redacció de testaments medievals, amb una estructura jurídica relativament estandarditzada. Però més enllà de la seva forma jurídica, aquests documents resulten especialment valuosos perquè permeten observar amb molt de detall les decisions personals de les testadores, a qui deixaven els seus béns, com volien ser enterrades o quines persones del seu entorn familiar o social volien beneficiar. I també poden començar a entreveure petites històries de vida que, d'una altra manera, haurien quedat completament invisibles dins la documentació medieval. Tot i que els quatre testaments corresponen a persones diferents, tots segueixen una estructura molt semblant. El testament començava habitualment amb una invocació religiosa, en què s'esmentava Jesucrist i el sentit espiritual de sa mort. A continuació, sa persona que otorgava el testament declarava el seu estat. Generalment s'indicava que es trobava malalta, però que mantenia el seny. Sa paraula ferma i sa memòria seria íntegra, una fórmula jurídica destinada a deixar clar que el document se feia en plena capacitat. Després apareixia un dels elements centrals del testament, anomenat com a els vermesos, no? És a dir, les persones encarregades de complir les disposicions del testador després de la seva mort. Aquests vermesors havien d'assegurar el pagament de les deixes, l'organització de la sepultura i la distribució dels béns. I el document continuava en selecció del lloc d'enterrament, que sovint se feia dins una església o un mas familiar situat en el fossar. I a partir d'aquí s'incloïen les deixes pietoses, com donacions a les esglésies o la celebració de misses per l'ànima de des difunt. Finalment s'especificaven allegats personals i familiars i es designava l'hereu universal, és a dir, la persona que rebria la resta dels béns després de complir totes les altres disposicions. Segons explica en Jordi Saura Nadal, aquesta estructura ordenada permetia al notari d'identificar fàcilment cada part del testament i mantenir una disposició clara dels textos dins el protocol. També un dels aspectes que apareix amb més força en aquests testaments és la manera com les persones preparaven la salvació de l'ànima després de la mort. Les disposicions religioses ocupen una part important del document i mostren fins a quin punt la mort se concebia també com un procés espiritual que era necessari ordenar en aquest, amb molt de detall, no? En primer lloc, totes les testadores determinen on volien ser enterrades. En alguns casos, se tracta de vasos familiars, com han dit abans, situats dins les fossades de l'església parroquial o espais vinculats amb parents ja difunts. Aquesta elecció no era només una qüestió pràctica, sinó també una forma de mantenir el vincle en la família i en la comunitat després de la mort. A més de la sepultura, els testaments inclouen deixes destinades a institucions religioses. Es fan aportacions a vecins de les esglésies, a les obres parroquials o a diferents devocions presents dins els temples. I aquestes petites quantitats formaven part d'un conjunt d'actes destinats a afavorir la memòria del difunt i contribuir en el manteniment també d'esculte. També és habitual la disposició de misses per l'ànima del testador. En alguns dels testaments apareixen sèries concretes de celebracions religioses, com per les misses dedicades a la Verge Maria, a la Santa Trinitat o vinculades a determinades devocions. En altres casos, s'encarregaven misses també a preveres concrets perquè pregassin per l'ànima de la persona difunta. I he dit la Santa Maria, no, la Verge Maria, volia dir. Segons explica també en Saura Nadal, aquestes pràctiques reflecteixen una concepció de la mort molt present a la societat baix medieval, en què la celebració de misses i les donacions religioses també formaven part d'aquestes estratègies espirituals destinades a obtenir la remissió dels pecats. Se pot observar també com el testament no era només un document per repartir béns, sinó també un instrument per ordenar el record i les pràctiques religioses que havien d'acompanyar aquesta mort. A més de les disposicions religioses, també els testaments ofereixen una informació molt valuosa sobre la vida material i les relacions familiars dels habitants de la ciutadella del segle XV. Quan les testadores distribueixen els seus béns, també apareix tot un conjunt d'objectes que formaven part del dia a dia. Entre els llegats ens trobàvem peces de roba, llençols, tovalloles, cofres o joies, objectes que tenien un valor econòmic però també familiar. I aquest tipus de béns sovint es repartien entre germanes, filles o altres parents, mantenint així la circulació d'objectes dins el mateix entorn familiar. En alguns casos també apareixen dopers en metàl·lic, generalment en lliures, sous o diners, les unitats monetàries habituals d'aquell moment. Aquestes quantitats podien tenir funcions diferents, com pensar, per exemple, els drets d'herència, equilibrar dots entre filles o fer petites donacions a persones del cercle social del testador. A Els testaments també mostren igualment la importància de les relacions de parentiu i de proximitat. A més de familiars directes, sovint se fan deixes a nebots, padrins o persones vinculades també a la família. I aquestes disposicions reflecteixen també la taxa de relacions que articulava la societat urbana de Ciutadella. Segons també mos destaca en Jordi Saura, també mos permeten observar detalls molt concrets de la vida quotidiana, que rarament apareixen en altres fons medievals, com hem dit abans, objectes domèstics, formes de transmissió dels béns o petites compensacions econòmiques dins la mateixa família. Una de les parts més importants dels testaments també és la designació de l'hereu universal, és a dir, la persona que havia de rebre la part principal del patrimoni una vegada completes totes les deixes i obligacions establertes en el document. En els testaments conservats dins d'aquest registre se pot veure com les testadores estableixen amb molta precisió l'ordre de successió dels béns. Sovint primer s'institueixen com hereus els fills o filles, i en cas que aquests no arribin a heretar o morin sense descendència, s'introdueixen mecanismes de substitució que determinen qui ha de rebre els béns. Aquest sistema de substitucions successives permetia assegurar que el patrimoni continuaria dins un determinat segle familiar. Si una persona moria sense hereus legítims, el testament ja establia quina altra persona, germans, nebots o altres parents, passaria a ocupar la posició d'aquest hereu. Aquestes clàusules mostren fins a quin punt els testaments eren instruments també jurídics molt precisos. No se limitaven a repartir els béns immediats, sinó que intentaven anticipar també diferents situacions futures que podrien afectar a la transmissió del patrimoni. I tal com assenyala en Saura Nadal a la revista Mallorca, aquestes disposicions finals, juntament amb les fórmules de revocació dels testaments anteriors i la presència de testimonis, constituïen l'última o la darrera part del document i asseguraven la validesa legal de les darreres voluntats del testador. I d'aquesta manera, el testament no era només una expressió personal davant la mort, sinó també una eina jurídica per garantir l'ordre patrimonial i familiar després dels decessos. Què us pareix?
Idò, a part del tema dels testaments com a tal, que en Irene ara d'aquí un moment comentarà cosa a la seva secció, però dins dels melons, podem dir, que has obert, me volia quedar amb una cosa. Has parlat de la manca de documentació a la Menorca medieval. I encara molt més a la Menorca més antiga, clar, és obvi, no? L'edat mitjana comença més o manco en la caiguda de Roma en el segle V, i és pocs anys abans quan trobam que ha referit a Menorca un document molt desconegut i, vos assegur, que fascinant. Estic fent referència a la carta, bé, a la carta encíclica del bisbe Sever. Bé, això de bisbe Sever és perquè era el seu nom, no és que fos un tipus Sever, o sí, igual ho era, tampoc ho sé. Però el que sí se sap és que a mesura que anava avançant en el temps la religió cristiana, s'anava estenguent en l'espai, també, no? I d'Àfrica va venir cap a les illes, i bé, crec que no fa molt, ja vaig comentar que el con referit a que el cristianisme de les illes pot ser arribés més bé d'Àfrica. El cas és que estem a principis de, com deia, del segle V de la nostra era, i del convent d'en Sant Agustí d'Hipona, que és un altre personatge històric ben interessant per tractar un altre dia, i del seu convent surten diversos religiosos per exercir com a bisbes a diferents indrets. I entre d'ells estiria el que més en van seria Sant Sever, que va anar cap a Menorca amb la intenció de propagar la religió cristiana i també per tractar de protegir en els cristians, en els fidels cristians. I bé, no li va ser massa fàcil. Any 410, ell mateix va ser perseguit per haver fundat la seu episcopal menorquina, que per cert la va fundar Ciutadella, i això va ser el que va fer que Ciutadella es convertís en la capital de Menorca, que ara és Mahó. Però sí, aquesta seria una altra història. El cas és que funden allà qualque convent, com per exemple, precisament, el de Sant Esteve, ara veurem per què dic això, i bé, i tracta de consolidar la religió cristiana. Estem parlant de 900 anys abans de la conquesta duita a terme pels hereus de Jaume I. El cas és que no només hi havia cristians a Menorca, i hi havia, i atenció a com ho deia la revista de Menorca de l'any 1914. Diu que hi havia habitantes de diferentes naciones y encontradas sectas, y entre estas fue la judaica que más rápidamente prosperó en la isla. Estos advenedizos, muy al contrario de adjudicar y detestar sus errores y someterse a la religión cristiana única, dominante, la misma, y mandado a observar por los romanos sus conquistadores, desplegaron todo su encono, esparciendo el veneno de sus sectas y diabólicos sofismas. Quasi res com els defineix, eh? I és per mort d'això que entram en el document més antic escrit que hi ha, referit a l'època cristiana a Menorca. La carta d'aquest bisbe que es conserva en el Vaticà, on explica la situació aquesta que hi havia. Mahó estava plena d'heretges i els jueus de Ciutadella que no li feien ni cas en els cristians fins que experimentaron por fin el azote de la divina justicia en pago de su pertinaz obstinación. I és que diuen que aquells jueus del segle V tractaven de fer la vida impossible en els cristians. Como los judíos procurasen por muchos medios pervertir a los nuevos cristianos, entrando con ellos en disputas de las casas, plazas y calles, atormentando a aquellos cristianos que, armados con el impenetrable escudo de la fe, no solo no hacían caso de sus frívolos como maliciosos argumentos, sí que los repelían como contagiosos. Su divina majestad mostró a la faz de toda Menorca que debía ser separada de los cristianos aquella nación ingrata e indigna de sus favores. Por boca del obispo Severo, se les intimó a que por último adjurasen sus errores, convirtiéndose a la fe cristiana, o que inmediatamente saliesen de Ciudadela. Jo crec que és curiós, no?, aquesta mena d'autoritat per part d'aquell recent arribat que va esdevenir en bisbe. I com li va anar? Idò, segueix, este mandato enérgico, imperativo y lleno de aquella autoridad que conceden los cánones de la Iglesia fue, como todos los demás, despreciado y vilmente mofado por los judíos. Mas pagaron luego bien caro su inobediencia y desprecio, pues unos murieron repentinamente y otros fueron heridos por el rayo, y centelleando sobre todas sus cabezas la vibrante espada de la divina justicia, fueron precisados a salir de esta ciudad y domiciliarse en la de Mahón, llena igualmente en aquel tiempo de aquella mala raza. Vaja quina descripció, eh? Sembla una mica l'Antic Testament, però no, és molt més recent. Bé, com ho he dit, està estret de la revista de Menorca de 1914, i el cas és que els jueus sembla que atacaven els cristians, que eren defensats per no se sap ben bé què, I bé, és una mica el que he dit, no? Unos murieron repentinamente y otros fueron heridos por el rayo y centelleando sobre todas sus cabezas la vibrante espada de la divina justicia. Però, malgrat això, des de la sinagoga havia interiormente decretado, des de la sinagoga, su exterminio, autorizando como legal y legítima la cruel persecución de la que se quejaban los cristianos. Això a Mahó. Mentre el bisbe Sever era a Ciutadella i somiava, no?, en convertir els jueus en el cristianisme, cosa que costava. Costava molt, malgrat els miracles, fins que l'any 408 un tal Paulo Orosio, que també havia estat en Sant Agustí, en el nord d'Àfrica, i d'aquest duia des de Jerusalem cap a la península Ibèrica les relíquies de Sant Esteve, que ja he dit abans que havien fundat un convent a Menorca. Però no va per arribar a la península perquè ja s'havien establert els vàndals i els godos. Així que, en vista no, d'aquell fracàs, d'aquella expedició, decideix, no Sorio, Norocio, vull dir, tornar en el seu punt d'origen, a Jerusalem. Però, en cuyo regreso ja fuese por causa d'alguna tempestat o ja por disposición divina, que és lo más seguro, entró en el puerto de Mahón, el port de Mahó, que era on eren els jueus. Jueus que tenien ordre de la sinagoga d'exterminar en els cristians, sempre segons aquesta escrita. I bé, aquí la pregunta és, i què va passar? I del bisbe Sever van valentir-se, se'n va anar a Mahó a, definitivament, convertint els seus enemics, se varen ajuntar els cristians, i què feren? I de varen anar en processó en les relíquies de Sant Esteve, que es posen a recórrer Mahó, anant cap a la sinagoga, i, molt resumit ja, por el camino descargan las mujeres judías desde sus ventanas un granizo de piedra sobre la santa comitiva, y quedando esta ilesa por un modo sobrenatural, al fin entra en la sinagoga segura de alcanzar mayores victorias. Dictadas por el Espíritu Santo todas las palabras del santo prelado Severo, todo un tiempo traspasan, inflaman y consumen los corazones de los oyentes. Sus argumentos son insolubles, sus razones muestran claramente la evidencia. Después de una larga conferencia, un fuego enviado del cielo se apodera del profano edificio, consumiéndolo todo a excepción de la plata y de los libros. En su vista, los judíos abren sus ojos y una voz universal salida de toda la multitud judaica confiesa la verdad de la ley evangélica. Conducen en triunfo al santo prelado a la iglesia cantando himnos en acción de gracias por una tan singular merced. Teodosio, aquest era el cap de jueus, fue el primero que por manos del obispo Severo renació en las aguas del bautismo y, a su imitación, en el corto espacio de 8 días se apresuraron a lavarse en la misma piscina, es a dir, a ser batiats, 540 almas. Bé, i tot això, i més detalls no, que hi ha damunt de tota aquesta història, et saben, han arribat en els nostres dies per aquesta carta d'aquell bisbe, que seria el document cristià iyenc més antic que es conserva, suposadament, es conserva en el Vaticà. Així que va aconseguir més de 500 ànimes per cristianisme i bé, però després, només 3 anys després, va ser quan varen arribar a Menorca els vàndals i, com el seu propi nom indica, en varen fer de les seves, els vàndals, vull dir. Però aquesta també seria una altra història.
On la història es torna llegenda, on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de vespre?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no el van separar mai més.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara a la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque rondalla, qualque llegenda, qualque contarella que li hagi pogut cridar l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, avui en Sergio ens ha parlat de tastar i damunt d'això n'hi ha un bon grapat de rondalles, de llegendes i d'historietes. Com per exemple, en tenim aquesta publicada per Joan Castelló Guasch al Diari d'Eivissa del 24 d'octubre de 1976 i recollida del volum Greix Vermell i altres escrits, que precisament va damunt d'aquest tema i que crec, Xema, que et podria servir per qualcú dels teus acomiadaments. Va titular l'article Arreglar les coses i conta tal que així. Això era un pare que tenia tres fills, un que es deia Toni, un que es deia Joan i un que es deia Pere, que un dia li digueren: «Mon pare, hauria d'arreglar les coses, que no ho trobau? Ja començava a fer-vos bé». «Quines coses?», preguntà son pare, que ja els va veure venir, encara que dissimulés. «Volem dir si no trobau que ja seria hora que fessiu testament», acabàs més petit. Aquí l'home hi pensà una mica, remugà i remugà, fins que els hi va dir: «Sabeu què? Demà en tornarem a parlar i us donaré una resposta». I així quedaren. El sendemà, de bon matí, s'aixeca, crida els tres fills i se'ls endú a cera. Allà hi havia un caramull de sacs de blat i els diu: «Au, al·lots, deslligau aquests sacs i tornau a buidar-los damunt cera». Els al·lots, una mica estranyats, s'hi aferraren i al cap d'una bona estona tingueren una bona escampadissa de blat. «Ara», torna a dir son pare, «agafeu ses pales i acaramulleu aquest blat de vell nou». Així ho varen fer aquells al·lots, i quan ho tingueren fet, son pare els hi diu: «Idò ara, ara em toca a mi», i agafar una altra pala i es posa a escampar el caramull. Aviat el tingué tot esbarretjat. I sense descompassar-se mica, torna a manar: «Au, venga, ara us toca a vosaltres, tornau-la a caramullar». Així ho feren els fills, i son pare els tornava a fer una esbarrelladícia. I així els hi va fer tres o quatre vegades, fins que el fill major, en Toni, acabà per empipar-se i li preguntà, una mica agre: «Però bona, mon pare, que ho has d'anar-ho des cap? Ara per què ens fas això de fer-nos recollir el blat una i una altra vegada en altres tres, per llavors esbarrejar-lo vos?» «Això ho faig», va respondre son pare, «a lo que em demanàreu a nit passada, de si no havia pensat arreglar les coses. I així veureu que no he trabucat des cap, no. Voltres encara no fa migdia que arreplegau i jo que esbarreig, i ja n'esteu cansats. Fixeu-vos bé, no fa ni migdia. I jo que fa tant d'anys que tot sol vaig arreplegant perquè voltres tres aneu esbarrejant, encara no me n'he cansat. Ni pes cansar-me'n per ara. Està clara la cosa, on aneu?» I vaja, si entengueren aquells tres fills. Baixaren el cap, tot avergonyits, i mai més tornaren a preguntar a son pare si no havia arreglat les coses. Les arreglà quan li va caure bé i quan va trobar que era hora. O també aquest altre, que també ben bé podria servir per reflexionar una mica. Ho va recollir Amades, el seu La rondalla i el proverbi, on s'explica l'origen de certes frases fetes, en aquest cas de que s'estiri la corda per a tothom o que no s'estiri per a ningú, que diu que és per a significar que cal que tothom sigui tractat d'igual manera, i conta tal que així. Un home molt ric i carregat de família moria sense fer testament. Els seus parents anaren a trobar un notari trapella, corrupte, diríem, a dia d'avui, i li exposaren el cas, i davant d'això, aquell notari s'avingué a simular un testament autèntic. Quan el notari arribà a casa del testador, aquest ja s'havia mort. Els seus li havien lligat una corda al coll, que restava amagada sota dels abrigalls del llit, i que estirant-la feia fer al difunt un moviment de cap com si afirmés el que li preguntaven. El notari, seguint una pauta que ja li havien indicat els parents, feu al difunt un seguit de preguntes, a les quals simularen contestar afirmativament. Mentre durava la facècia, el notari cregué que tenia d'aprofitar-se de l'ocasió i preguntar al mort que deixava per ell, és a dir, pel propi notari, i li anava indicant diferents de les seves finques i béns, però el mort no movia per res el cap. El notari s'enutjà en veure que els parents tot ho volien per ells i que es disposaven a no pagar-lo com calia. I per indicar que si no li donaven res estriparia el testament, dirigint-se als presents, els digué: o s'estira la corda per a tothom o no s'estirà per ningú. I ja per acabar, i una mica dins la mateixa línia, pel tema del frau, tenim aquest altre de l'assaig de Caterina Belriu, titulat Les rondalles que l'arxiduc no va publicar. La titulada El gai de llavor, és a dir, el gai que no està capat, que és fèrtil, i conta tal que així. Això era un capità de vaixell que era molt ric i, estant molt ric, se casà i va fer unes grans noces. Quan va ser casat, va dir a sa dona: veus, tot el que ara hem gastat amb ses noviances, que ha estat molt, ara ho hem d'estalviar. Jo duré una bota d'arengades i un sac de galleta de bordo i podrem viure d'això i fora criades ni ningú i així estalviarem. Aquella dona començà a estar malalta perquè no menjava res més que galleta i arengades i se va morir. El capità cercà una altra dona i se tornà a casar, i li digué el mateix, i ella, de no menjar substància, també es va morir. En el mateix carrer hi vivia un sabater que tenia una filla molt guapa, però que era molt pobra. I el capità posà s'ull damunt aquesta lota i cada dia passava i traspassava per davant casa seva, perquè no sabia com li havia dit que se volia casar amb ella. Al cap i a la fi va anar a veure si li volia cosir un parell de camies perquè aquella lota era cosidora. Quan varen haver parlat de ses camies, el capità li digué: per parlar clar, jo no he vengut per ses camises, jo he vengut perquè me vull casar amb tu. Ca, digué ella, vostè se riu de mi. Jo som molt pobre i vostè és un senyor capità de barco. No, digué ell, jo no vaig de riure. Si te vols casar amb mi, jo t'ho dic de veres. I quan varen a ser casats, li digué el mateix que ses altres. Bé, bé, va dir sa dona, jo faré tot el que tu me diràs. No em faltava altre que jo no te cregués. I també menjava galletes i arengades, com les altres dues dones mortes. Ell li entregà totes les claus, manco una, que era la clau del seu escriptori. Al cap d'un parell de setmanes, la dona envià a demanar a son pare i li digué que estava molt dèbil, que només menjava arengades i galleta i que a casa seva estava millor i volia tornar-se'n i deixar l'home. Ja ho crec, va dir el sabater. Com no s'havien de morir les altres dones? Saps què has de fer tu? Mira, si li podràs fer amb cera un motge de la clau de l'escriptori quan dormirà, i jo te faré una clau i veurem què hi ha dins aquest quarto. Així ho va fer la dona, i quan tingués la clau, obrí l'escriptori i va estar tot ple de doblers. Ella n'agafà una grapada i digué a son pare que anés a plaça i que comprés la gallina millor que trobaria i la s'endugués a casa seva i fes un bon brou. Això va fer son pare, i ella, quan el capità se n'anava a bordo, se n'anava a casa seva i dinava ben bé, i cada dia feia el mateix. Un dia, l'home tornà a casa seva molt enfadat i ella li demanà què tenia. Com no tens d'estar enfadat, li digué ell, si m'he barallat amb la nostra amo perquè volia 5 sous de soldada i jo només n'hi vull de 4 i l'he engegat. Ara jo sortiré amb la barca sense la nostra amo i estudiaré tot això. Tira, no facis això, li digué ella. Però no el va poder convèncer i ell se n'anà de viatge. Quan no hi va ser, ella va fer obra a casa seva i ho va fer, va posar molt nou i molt arreglat perquè tot era vell i quasi queia. Va fer un hort i un jardí i cada dia matava una gallina i feia bon brou i menjava bé i tot això sense malgastar res perquè sabia dur bé les coses i encara avançava doblers. Amb això, l'home tornà de viatge i va dir al mariner que anés a casa seva i digués a la senyora que ell havia arribat. Els mariners se'n tornaven al barco i digué que no hi havia trobat perquè el carrer no apareixia el mateix ni casa seva estava com abans. El capità li tornà a enviar i li digué que ho cercàs bé. El mariner parteix i demana si li volien dir on vivia una senyora d'un capità que era un sabater. Li digueren que era allà mateix i ell demanà a la senyora i li digué que el senyor havia arribat de viatge. Molt bé, digué la senyora. Tornau en el moll i digueu en el capità que ara tot d'una hi aniré amb el cotxe a cercar-lo. Els mariners se'n tornà en el moll i ella se vestí molt bé. Digué en el cotxer que enganxàs i se n'anà en el moll i entrà en el barco per donar la benvinguda a l'home. L'home, quan la va veure, quasi no la coneixia i quan li digué que el cotxe l'esperava per anar a casa seva, ell va dir que no tenia cotxe, que hi aniria a peu, que ella anés colcant si volia anar. La senyora pujà en el cotxe i ell se n'anà a peu darrere i pegà una bona suada. Quan va ser a casa seva, deia que allò no era la seva casa, que ell estava a una escaleta i allà hi havia una entrada. Entre la dona i els veïnats li feren entendre que allà era casa seva, que la dona havia fet obra i havia deixat tan bé. A la fi, el capità puja i quan va veure aquella casa tan ben moblada, corregué tot d'un a l'escriptori i quan conegué que la dona li havia gastat doblers, li agafà un atac de nervis i demanà a la dona on eren les gallines i els coloms. A tots los he morts, digué ella, per fer-me brou i menjar bé. I el gall de llavor també l'has mort. Sí, digué ella, el gall de llavor també. Quan ell sentia això, l'atac de nervis li augmentà i se posà molt malament. Quan entrava un poc en si, només deia «Els gai de llavor, els gai de llavor i tot». La dona, quan va veure que se posava tan mal, envià a demanar un notari i li digué que el seu home volia fer testament i que tot li deixava ella. El notari li digué que aquell home no estava en disposició de testar, perquè no tenia tot el coneixement. «Però, senyor notari», deia ella, «no veu que ell mateix diu que m'ho deixa tot a mi, fins i tot el gai de llavor». Amb això, l'home tornava un poc en si i deia «Es gai de llavor i tot, aquesta dona meva». El notari, el cap i la fi, consentí a fer el testament i deixar hereva de tot la dona del capità. El capità no pogué tornar en si i se morí amb el gai de llavor a la boca, perquè deien que era un home molt avaro i que l'únic que estimava de veres eren els doblers i el gai de llavor.
la quantitat d'historietes que hi ha vinculades amb el fet del testament, de testar, d'heretar, quantes històries també que tenen, evidentment, el seu significat i la seva moral a darrere, no? La seva ensenyança. I no vull comentar res del que has dit del notari de Namades, perquè té massa actualitat darrerament, segons certes notícies, malgrat sé que tu has contat des de debés un segle, i podríem dir això de la quantitat de coses que se poden extreure de les rondalles. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Sí, és cert, havia de contar més damunt dels follets, que la setmana passada en Borja va parlar d'una història de follets a Madrid, jo vaig ampliar una mica amb el que vàrem estar contant del famós cas del follet de Saragossa, vaig dir que havia trobat una altra cosa a València que podria ser que estigués relacionada i que la contaria, però crec que ho faré la propera setmana, perquè ara anem amb tu, Borja Rigo, perquè mos vas parlar de bruixes, i clar, a qui no li agraden les històries de bruixes?
I doncs sí, anam cap a Galícia, no gaire enfora de Fisterra, de la fi del món. Era el mes de maig de l'any 1611 i el jutge de Laxe va decidir actuar. Va manar a detenir, baix acusació de bruixeria, a una dona d'uns 60 anys. Era pobra de solemnitat i anava d'aquí cap allà i solia demanar almoina per la zona de Vimianzo. A més, era viuda d'un sastre de Sant Martinyo, nomia Beatriz Fernández, i d'entrada tenia 13 testimonis en contra seva que afirmaven que era una meiga de gran renom a la seva terra. Imagineu-vos com de brutal devia ser la tortura a la que va ser sotmesa, que durant la mateixa no només no va negar la seva vinculació en la fetilleria, sinó que també va delatar alguns seguidors i ajudants. Però no penseu que eren dos o tres, sinó que arribà a mencionar fins a 200 persones. Segurament, allò que li va salvar sa pell a sa dona va ser que va dir que necessitava descarregar sa seva consciència davant el Sant Ofici. De fet, no només li va salvar sa vida a ella, sinó també a altres 5 dones detingudes durant sa mateixa acció. A més, aquest interès per descarregar sa consciència va evitar que cap de ses 200 persones suposadament col·laboradores fossin cridades o interrogades per ses autoritats. Tal com recullen altres en el lema, crida molt l'atenció que el nombre de suposats col·laboradors fos tan elevat. I és que ses xifres parlen totes soles. Si fos cert allò que va dir a Beatriz Fernández, la meitat dels adults residents a Carantonya, a les localitats veïnades, també formarien part de Saquelarre, localitats com, per exemple, Trava, Carnés, Calo, Porto i Cereixo. Una qüestió que m'ho surt, però, en es pas, en aquest punt, és ser referent a la persona que va pensar que aquest grup mereixia salvar la pell. Per lo que sembla, qui va actuar en certa manera de confident va ser un tal Alonso de Lema, de Verdollas, de 70 anys, que en aquell temps exercia de comissari de l'Inquisició, un home de vida, sens dubte, interessant, i amb una família estretament vinculada a la Sant Ofici durant generacions. Però d'on venien aquestes acusacions tan greus? Què argumentaven aquests 13 testimonis contra Fernández i les seves altres companyes, de les quals, per cert, s'ha perdut el nom? Idò bé, entre 1600 i els primers compassos de 1611 havien tingut lloc una sèrie de successos estranys que se varen atribuir precisament a aquelles dones. Per exemple, les sequeres i les males collites havien tingut molt de protagonisme durant aquells dies. També hi hagué alguns morts d'infants, potser més de l'habitual, i també se va donar la circumstància de que un llamp va xapar la torre de l'Iglesi. I, per si no bastava, Beatriz Fernández era viuda per partida doble. Fa un moment citava en el sastre Alonso López, però dins l'equació també hi entrava un marit anterior, anomenat Juan Bernárdez. Tot plegat, com és fàcil d'endevinar, va ser un brou de cultiu perfecte perquè alguns fessin servir sense cap mirament es dit acusador. Que sapiguem, cap de les sis dones no va arribar a morir ni a la foguera ni per cap altra pena capital, però sí que és cert que Ana Beatriz Fernández va morir poc després de ser alliberada a causa de l'edat i de totes les barbaritats a les quals havia estat sotmesa durant el seu captiveri. I, sens dubte, crida poderosament l'atenció que les autoritats que se van encarregar d'aquest cas el comparassin amb aquell que només un parell d'anys abans, el 1609, havia tingut lloc a Zugarramurdi, a Navarra, i del qual, si voleu, podem parlar més endavant. Bé, si algú té curiositat per aquesta història per altres, existeix el document oficial de l'inquisició, l'expedient, se pot consultar les xarxes, i si no també compareix aquesta historieta quasi qualsevol edició de les múltiples que hi ha, totes fascinants, d'un llibre que a nosaltres ens encanta, que sabeu que ja he duit a la meva bossa durant molts anys, diàriament, que és el llibre de Sant Cipriano, Ciprianillo, que sol dur un extra amb grapat de casos de bruixeria a Galícia.
El més fort de tot això és que és vera que en Borja duia amb ell el Ciprianillo. Bé, cadascú té les seves coralles.
Ara s'ha quadrat, poden dir, no? I no du altres coses, no sé. No us ha contat.
O du una versió digital i la du en el mòbil. Molt
això,
interessant.
Això és cert.
Molt interessant el tema, com sempre, del misteri de la bruixeria a Galícia. No sé si has dit que era a Galícia o no. Això era per d'haver sa banda, si no va xerrat, d'haver sa la Corunya. I és ben interessant. També m'ha cridat l'atenció això del llamp. Abans he parlat del bisbe Sever i del que va passar a la sinagoga, probablement hagués de ser un llamp. En aquest cas també tenim aquest llamp que pot tenir una,
sí, bé,
una lectura o una altra.
Tu has
no?
parlat d'un llamp i de gent que se mou un moment determinat i sí. després d'una altra cosa que passa.
Sí.
Aquesta segona cosa que passa, ho hem comentat, ja crec que més d'una vegada Font de Misteris, amb antena, fora antena, en el carrer i sopant, estic pràcticament segur que podria ser el primer cas ovni documentat a les Balears.
M'ha agradat això, com a primer cas ovni documentat. Com a tal, no sé si ho havien dit mai davant dels micròfons.
I no vos crida moltíssim l'atenció, però... per cert, la gran diferència que hi ha entre la divinitat de l'Antic Testament i del Nou Testament... No és claríssim aquest cas de Menorca, que són dues entitats completament diferents?
No mos posarem ara a debatre de teologia.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Ja hem arribat a la fi d'esprema d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, benvinguts a la primavera, quanta càrrega simbòlica, la primavera, quant de ritus ancestrals que encara es poden observar, perquè bé, perquè s'ha anat assolint per altres cultures i els hem anat repetint al llarg del temps. I bé, i parlant de primaveres, i també una mica en relació, no?, amb tot allò que vaig dir la setmana passada en aquest acomiadament, se'm va venir al cap el tema de les primaveres àrabs. Ja ningú en parla, ja ningú se'n recorda, i fa només una quinzena d'anys, i no sembla que hagi millorat massa la cosa, ben al contrari, no millorar ni allà, ni aquí, ni enlloc, i és una verdadera pena. Però això, la primavera, els dies que s'allarguen més i més, les flors que comencen a sortir, el verd dels camps que es van consolidant, els ocellets, aquella mena de poètica alegria, també. Però, també arriben les al·lèrgies, els insectes. Bé, ja sabeu, el yin i el yang, el blanc i el negre. I jo imagino que això de renovar-se té un preu, i a més, com tot, imagino que hi ha gent que li agrada més si ven, o la tardor, o l'estiu, i és que és això, tot té la part bona i la seva part dolenta. Jo suposo que es tracta de saber aprofitar el que més mos encaixa, no? Bé, desitjos primaverals. Però en aquesta renaixença, que el que ja la fi és el que és i el que representa des de temps immemorial la primavera, principalment, evidentment, a la natura, i d'altre temps, si podem, d'això, no? De renéixer una mica com a millors persones, amem, si entre tots, no? Bé, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge IB3 Ràdio, però tant de bo fos l'inici d'una eterna primavera, com cantava en Costa i Llobera. I parlant de poesia, per acomiadar-nos avui, ja sabeu que quina millor manera que acabar setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas he triat aquesta d'Anna Maria Verger, era una poetessa illenca, crec que molt desconeguda, que va publicar aquest poema a la revista La Nostra Terra dels anys 30 del segle XX, que du per títol Primaveral, i que diu «Formosa tarda». Tota convida a realitzar un vell anhel. Tota la terra canta vida sota la llum del més pur cel. Han començat ja les poncelles sobre el roser s'ha despuntar. Les aus ens conten meravella, les fonts ens senten de gotar. Els arbres plens, esponerosos, dins el misteri maragdí, mostren rient, mis tremolosos, la fruita d'or a mig obrir. O cel diví, gaia, poncella, font argentina, fruita d'or, tots heu entrat com una estrella en dolç misteri dins mon cor. I m'amarau con la rosada fent estremir ma joventut com una rosa mig vedada que espera el goig que no ha viscut. I d'això, que tinguem una bona primavera. De Nana Dibori, primavera. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
No passa res quan els dies se t'apaguin i les cançons ja no et parlin, no passa res. No passa res si al final t'has de deixar vèncer, si veus que res et recompensa, no passa res. Que si avui plou més que ahir, potser noves fulles broten, potser encara han de florir, que l'aigua i la llum pot la primavera dins. No passa res si l'etern dubte t'empresona, si
facin la bon dia, pa carona, no passa res. No passa res. Si veus que perds mil trens alhora, ni tan sols saps que t'enamora, no passa res. Que si avui plou més que ahir, potser noves fulles broten, potser encara han de florir.